Magrana. Magrana. Feliç qui t'esgrana el gust ja present a sota la dent. Voluptat del gra mig trencat. Vigila l'escorça tranquil·la de fines parets i colors tan nets. Amargant et passa davant. Ni mica ton gra no claudica, imposa dolçor a tanta amargor. Fugitiu, quan fuig et somriu. I arriba que toca la riba del gust, precedit d'un goig molt petit. Paradís sense plany ni encís. El poema feliç. Deliberadament tanquem la porta. A fora, el sol i el vent, els camps i l'horta. A dins, molt sola i molt endins, la meravella. Ardent, la soledat es lliga amb ella. Per què? A l'ombra del no-re, uns mots suscita i acuden com ocells tots a la cita, els mots. Alegres o capcots? Oh, quina tria! La prova cal del foc i l'agonia. Després es tanca el seu recés misteriosa i neix, quin temps més llarg, com d'una fosa d'encís, el poema feliç. Mare, cableixa, meravella, direm, vida mateixa, ets tu, però no ho sap ningú. Deliberadament tanquem la porta, a fora, el sol i el vent, els camps i l'horta. Hem llegit un parell de poemes de Clementina Arderiu que formen part del recull Sempre i ara, de l'any 1946.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 2 d'abril de 2013, som a Punt 7 Ràdio. Passen uns minuts de les 9 del vespre i això només pot ser Tirant de llibres. Avui el programa 225. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I tenim un programa força tapeït, com molts, oi? De seguida passarem a tenir una entrevista entorn de la revista Catarsi i del Premi Ctineu de Ciència-Ficció, amb Menut. I tot seguit continuar el programa. Com anirà això, Francesc?
Exacte, abans d'aquesta entrevista tindrem una crònica des de les Illes Balears amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez, però just després d'aquesta entrevista tenim la Biblioteca Viva, les activitats de la Biblioteca Pública de Sant Celoni durant aquest mes d'abril. I tenim una altra crònica, la crònica des de la Franja de Ponent amb el nostre benvolgut company Octavi Serret. I a continuació avui tenim un doble llibres a la carta. Tenim un llibre de Josep Pous i Pagès, una novel·la que es diu Revolta, i l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'una novel·la d'Andreu Martín, Societat Negra. Acabarem, com sempre, el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. I, lògicament, hem de començar el programa saludant la nostra tècnica, que, com sempre, la Gemma Grau ens fa un control tècnic excel·lent i, evidentment, a tota l'audiència.
A totes vosaltres, que ens sigueu setmana rere setmana i que estàveu frisant, probablement, per aquests dies de Setmana Santa, que no ens podíeu sentir. Ja hi tornem a ser i recordeu que som aquí els dimarts de 9 a 10 de la nit i els diumenges, si no recordo malament, d'11 a 12 de la nit.
Exactament. Doncs som-hi.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim el fil del telèfon, la nostra molt coneguda companya Laia Martínez. Bona nit, Laia.
Bon vespre, com esteu? Espero que bé, després d'aquesta Setmana Santa de llamps i trons i de temps estrany per tots costats. Us he de dir que aquí alguns ja hem nedat, però ho han fet de manera una mica temerària, o sigui que és tot un què que la crònica la pugui fer jo i sense estar en pulmònia. Però vaja, us explicaré una mica com va anar el Live on Mars, el Festival dels Mots, que varen fer just el cap de setmana abans de Setmana Santa. Recordeu que teníem poetes recitant els seus versos, com per exemple Tomàs Àries, Núria Martínez Bernis, Martí Sales, Esteve Plantada, vinguts de Catalunya, del Principat, tots ells. I teníem també doncs, diversos grups de música, entre els quals destacàvem els Nens Eutròfics d'en Pedrals, vinguts de Barcelona. Doncs bé, una mica la crònica és que va fer molt de fred, els assistents s'ho van passar molt bé, és a dir, hi va haver sobretot grans elogis pel que fa a la programació, pel que fa als poetes escollits, etc. Molt d'èxit també a l'edició de la final del Poetry Slam, que és aquesta mena de torneig de poesia que se celebra un pic al mes a Palma i la final del qual se celebra dins el FLOM, dins el Live on Mars, però tot s'ha de dir una assistència doncs minvada, una mica per motius de crisi econòmica, també doncs com ja he dit perquè no feia gaire bon temps. L'assistència es va calcular en uns 150 persones entre els dos dies, divendres i dissabte. Per tant, doncs, molt minsa comparat amb els 400 assistents de l'any passat. Però bé, els organitzadors es van mostrar positius, ja que doncs, el festival va donar el resultat emotiu que ells esperen i per tant doncs, es plantegen en tot cas canviar potser d'ubicació o fins i tot canviar les dates per propiciar aquesta millora de condicions climatològiques. Però això sí, amb seguretat de que es repetirà una tercera edició l'any que ve, el 2014. Bé, això és el que va ser el Live on Mars, que va donar de si diverses cròniques que podeu espiar si entreu al nostre blog, el blog del festival, liveonmars.blogspot.com. I pel que fa aquesta setmana, doncs, potser perquè és l'abril i s'acosta Sant Jordi, sembla que s'han animat les qüestions literàries a l'illa i us puc proposar ja un parell d'actes interessantíssims. El primer és un cicle de lectures dramatitzades que s'inaugura aquest divendres, dia 5 d'abril, a la llibreria Drac Màgic de Palma. És aquella llibreria que hi ha a la plaça dels Patins i que duen na Laia i en Rubén, bé, dos joves, ella principatina i ell mallorquí, que doncs, van agafar aquesta llibreria fa un parell d'anys, quan era a punt de tancar i es traspassava, i l'intenten dinamitzar de diverses maneres. Doncs bé, inicien divendres dia 5 un cicle de lectures dramatitzades de clàssics universals del segle XX. Començaran amb El Pelicà, d'August Strindberg, i es podrà veure doncs, cada divendres i fins al dia 14 de juny diverses obres, com per exemple El mariner de Fernando Pessoa, Un home és un home de Bertolt Brecht o Fi de partida de Samuel Beckett, entre moltes d'altres. Aquestes lectures es faran a les 8 del vespre, cada divendres, a la llibreria Drac Màgic, de la mà de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears. És a dir, hi haurà actors professionals i a part hi haurà contribucions de l'Escola d'Arts Dramàtiques de les Illes Balears i també doncs, una mica de vi amb Jaume de Puntiró, una bodega petita també d'aquí a Mallorca que ha volgut contribuir doncs, a fer les vetllades una mica més dinàmiques. Es tracta d'un acte gratuït i que, com dic, cada divendres des d'aquest dia 5 fins al dia 14 de juny doncs, es podrà disfrutar de la mà de tots aquests incentivadors de la cultura que tenim aquí a Mallorca. Això per una banda, i per l'altra una presentació d'un llibre que ens fa moltes ganes recomanar, que és el nou, bé, el darrer de na Llucia Ramis. Na Llucia Ramis i la Lux, escriptora llongueta, palmesana, nascuda el 23 d'abril del 77, és a dir, nascuda un bon dia per ser escriptora que treu aquesta tercera referència bibliogràfica, Tot allò que una tarda morim les bicicletes. Aquest llibre ha sortit amb l'editorial Columna i es tracta doncs, d'una mena de flashback, una mena de retorn al passat, on na Llucia Ramis intenta descabdellar tota la seva història fins ara d'una manera no autobiogràfica, però sí seguint la línia temporal doncs, de la seva generació, com se'l feia ella sempre en les seves novel·les, i explicar una mica doncs, aquest desencant de la generació de la qual ella forma part, la generació de persones que ara tenen uns 35 anys i que es troben doncs, sense feina, malgrat haguessin començat la joventut doncs, amb moltes expectatives, no? El poder estudiar, poder viatjar, etc., i imaginant-se doncs, un futur totalment lliure i que ara doncs, es troben a l'atur i amb problemes de parella, doncs, en alguns casos bastant greus i inesperats, i amb aquesta mena de desubicació doncs, que fa passar tanta pena. Aquesta presentació serà especial perquè es farà a Manacor, a la llibreria Mont de Llibres, demà dimecres a 8:15 del vespre. Intervindran la mateixa Llucia Ramis, Josep Maria Nadal Suau i Daniel Capó, és a dir, altres companys periodistes i escriptors, amics de l'autora, que doncs, ens faran una aproximació tant de la temàtica del llibre com de l'estil que na Llucia doncs, ha utilitzat en aquesta tercera novel·la. Us deixo doncs, amb aquesta informació i la setmana que ve doncs, xerrem de com ha anat. Moltes gràcies, una besada.
Molt bé, Laia, moltes gràcies a tu. Apa, fins la setmana que ve, una abraçada.
L'entrevista.
Bé, doncs tenim avui amb nosaltres a l'entrevista algú molt relacionat amb Sant Celoni, però no podem dir-ne el nom perquè hem quedat que faríem servir només el pseudònim. El seu pseudònim és Menut i és conegut com a tal.
No és que no es faci servir el nom, és que és el meu nom artístic.
Entesos, per tant, ja és el que convé difondre.
Exacte.
I en aquest cas, doncs esclar, en Menut és un agitador cultural que ja porta uns quants anys treballant sobretot el tema de la ciència-ficció, el terror i la fantasia, com a mínim. Veurem ara de seguida que tot això té ramificacions. Anem a començar. Probablement tot es deu remuntar com a mínim cap allà, ben entrat el segle XXI. Devien existir unes tertúlies que es deien tertúlies de Barcelona i quan es van extingir devíeu trobar la necessitat de constituir unes tertúlies que serien les tertúlies potser catalanes, TERCAT.
Bé, tot això de fet és anterior a mi perquè quan jo vaig afegir-m'hi les TERCAT ja funcionaven. Però sí, hi havia l'Esterba, que tal com has comentat van acabar, per motius diversos, van acabar morint, i l'Eloi Puig, el novembre del 2007, va decidir que la Terba no existeixi, però no impedeix que no es puguin fer unes altres tertúlies. I per què ha de ser tot a Barcelona? I va decidir fer-les itinerants. D'aquí que en lloc de ser tertúlies de Barcelona, siguin tertúlies catalanes. Es fan voltant cada més o menys cada 2-3 mesos, cada vegada un lloc diferent dels països catalans.
Però esclar, ja veureu, no és que vulguem parlar d'un grup de tertúlies, sinó que aquest nucli és el punt de partença del qual surt un projecte que és el d'editar una revista, Catarsi, concretament, que ja porta 11 números, que és una revista de, com dèiem, terror, fantasia i ciència-ficció. Fonamentalment, amb articles, entenc jo, que reflexionen sobre el gènere, entrevistes, de vegades, alguns dels pares del gènere o dels estudiosos del gènere i, en la majoria de casos, relats d'aquest gènere o d'aquests gèneres.
De fet, ens nodrim del que ens enviï la gent. És a dir, si hi ha algun article és perquè algú ens l'ha enviat. Si hi ha alguna entrevista, no necessàriament l'hem fet nosaltres. La catarsi en el que es basa és en que la gent és qui participa, la gent és qui ens envia allò que creu que té, que val la pena. Llavors hi ha un grup, actualment som 7-8 persones, que ens mirem tot el que rebem, valorem i el que creiem que està millor és el que publiquem.
Fins i tot si rebéssiu una traducció la podríeu publicar, posem per cas. No,
és que de fet hem rebut originals en anglès, en francès i en castellà i els hem traduït i els hem publicat i algun en portuguès, però aquest no va ser publicat.
Doncs perfectament. I llavors, ja que ens estaves dient que precisament us nodriu de les aportacions de la gent que hi vol col·laborar, potser podríem donar una adreça d'internet perquè a la gent que vulgui veure potser publicada una col·laboració d'aquests camps pugui aconseguir-ho, no? La facilitem ara?
revista.catarsi@gmail.com i el blog el tenim a catarsi.cat.
D'acord, i llavors tenim aquesta revista que té 11 anys, perdó, no 11 anys, no, neix el 2008.
Exacte, la primera va sortir l'abril del 2009 i nosaltres la vam començar a treballar per allà el desembre del 2008.
El desembre del 2008, la revista apareix el 2009 i ara som ja l'any 2013 al número 11, perquè de fet té una freqüència d'aparició que seria de 2 cops l'any, més o menys cap allà a la primavera, més o menys cap allà a la tardor, tenint en compte que més alguns números per concentració d'originals arriben a ser números dobles.
Els números que han sigut dobles han sigut perquè l'objectiu de la catarsi no és només publicar, sinó donar a conèixer el que es fa en el nostre país. I quina millor manera que moguent. Ens hem associat amb l'Associació de Relataires en Català i conjuntament amb ells dues vegades hem creat concurs. El resultat del concurs ha sigut prou material guanyador com perquè una sola revista no hi capigués, fer-ho amb llom sortia descabelladament car, per tant, solució, fer-ne dos. Per això tenim dos números dobles.
Perfectament. Hem de dir, doncs, que el format de la revista em sembla que seria, doncs, mig din a 4.
Exacte, un din a 5.
Un din a 5. I amb força, o força pàgines, per exemple, el darrer número, el número 11 en té 62, veig. I llavors també un preu molt assequible, 2,50 € en aquest moment. Us hi podeu subscriure, a més, en aquella adreça que dèiem abans, revista.catarsi@gmail.com, i si no, sabem que es distribueix en un punt de la vila, que seria Alguer 7.
Alguer 7, exacte. I per tots aquells que estigueu més o menys ficats al gènere, també la podeu trobar a Gigamesh.
A Gigamesh, i deu tenir un punt de distribució a Granollers i un altre a Barcelona, no?
La distribució funciona amb allà on nosaltres coneixem gent per portar-li. Per tant, hi ha un company que de vegades em pot portar la gralla, doncs quan pot, li porta i hi és. Si no pot, no li porta i no hi és. També aquest mateix la podia portar la roba faves. Va haver-hi un parell de vegades que la vaig portar a la 22 a Girona. Però, clar, no té prou sortida com per poder fer milers de números que justifiquin un canal de distribució oficial.
Hem de dir, això sí, que la revista, tot i que té a tu amb forta implantació a Sant Celoni, vull dir, amb arrels a Sant Celoni, no és ben bé una revista exclusivament salonina, eh? És una revista d'àmbit català, d'àmbit cultural català. I llavors, i potser més, perquè dius que rebeu originals en altres llengües, no?
Hem rebut de Bèlgica, de Canadà ens envien bastant, d'Argentina, d'Estats Units, de França i em deixo un país de Sud-amèrica que no me'n recordo quin és.
D'acord. I llavors, esclar, què predomina per això? Està compensat el contingut en el sentit de terror, ciència-ficció, fantasia, o predomina més un gènere que un altre?
Predomina bastant la ciència-ficció i el terror el que menys. Fantasia també n'hi ha, diguem, podríem dir un 50-30-20 o una cosa així.
Escolta, ens hem embrancat a parlar molt de la revista, però potser hi ha dues iniciatives que caldria destacar, que també estan associades a la revista. Una, el Premi Ictineu. Recordem que Ictineu és el submarí, oi?, dissenyat per Narcís Monturiol. I per tant, és un exemple de realització d'un projecte gairebé de ciència-ficció pel que era el segle XIX i materialització d'aquest projecte. Aquest Premi Ictíneu es concedeix, a veure que ho digui bé, a obra publicada,
oi? Obra publicada, exacte. Cada principi d'any traiem, fem públic la llista de tot el que es va sortir durant l'any anterior de ciència-ficció, fantasia i terror en llengua catalana. Uh-huh. Ja sigui novel·la original, novel·la traduïda, relat original o relat traduït. Llavors, aquesta llista es fa pública i tothom està convidat a votar a veure què li agrada més del que s'ha publicat.
D'acord, veig que es fan les votacions a través, probablement, d'internet i per dues rondes. Eh? Ara la primera ronda es deu tenir límit en el dia 31 d'agost, oi?
Exacte, i aquí és, tothom està convidat a participar-hi i això el que fa és decidir els finalistes. Llavors, la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, entre l'Estercat, i ara s'hi ha afegit també un club de lectura de Sabadell, club de lectura especialitzat en ciència-ficció, dels finalistes fem una segona ronda per decidir els guanyadors.
Llavors, hi ha quatre modalitats: millor novel·la original en català, millor relat original en català, millor novel·la traduïda al català i millor relat traduït al català.
Exacte.
I bé, per tant, la concessió és, suposo, sobretot a títol honorífic, a la publicació dins d'un any. No?
Se'ls dona un guardó.
Un guardó. Perfectament. I, a banda d'aquest Premi Ictíneu, que ara es troba doncs, en la primera ronda, en la primera fase, i qui s'hi vulgui sumar el localitzarà posant Premi Ictíneu directament
Exacte.
En un cercador.
Aquí l'adreça és més difícil de memoritzar.
Doncs teniu el concurs literari Star Trek Catarsi, que deu ser... Bé, d'entrada es convoca entre el 4 de març i el 30 de setembre, o sigui, encara hi sou a temps. La longitud del relat és mínim, la mínima és sense mínims, la màxima 4.000 paraules. L'ambientació temàtica és l'univers de Star Trek, o primer contacte, suposo que és allò, com si diguéssim... penso en la pel·lícula E.T., no? Primer contacte
sí,
seria això.
Sí, E.T. és un exemple de primer contacte. El primer contacte és... dues societats que no s'havien conegut mai fins llavors i es troben. Uh-huh. El univers de Star Trek sol ser que la Federació arriba un planeta nou, no? Però no té per què ser això.
Podria ser, ara, per posar un exemple, senzillament podria ser un text argumentalment semblant, no cal que ho sigui, a La pell freda de Sánchez Piñol.
No me l'he llegit encara. El tinc a la llista de les 50.000 coses per llegir, però és que en aquesta vida s'ha de treballar i no hi ha temps per tot.
Bé.
Em fa vergonya dir-ho, cert? M'he llegit el text de 13 Tristos Tràngols, aquest sí que hi ha...
D'acord. I llavors, aquest premi, per tant, és concedit a creadors. El relat es publica o no es publica?
El relat es publicarà en un especial de la revista Catarsi.
Perfectament. I, per tant, doncs, molt, molt exacte pel que fa al seu contingut. Som ja al límit de... O gairebé, ens acostem al límit de l'entrevista. Què més podria... Hi ha alguna altra iniciativa d'aquest univers, diguéssim, Catarsi... Ictíneu Star Trek, Star Trek Catarsi que no hàgim esmentat o algun aspecte que volguessis destacar?
A veure, iniciativa regular no. Iniciativa regular principalment són les tertúlies que fem, que són, és bàsicament és això, es quedem un dia cada vegada una població diferent dels Països Catalans. Per ara fora de Catalunya només hem anat a Castelló, per això, a veure si podem anar a més llocs, i és passar el dia, és dir, fer un dinar i passar la tarda parlant d'aquests temes que ens agraden a nosaltres. Llavors, una vegada vam fer, com a presentació de la revista, devia ser el desembre passat, es va fer una jornada de xerrades i coses així, que potser es repeteix alguna vegada. Iniciativa que tinguem en marxa nosaltres...
Qui són els il·lustradors de les portades?
Fins ara hem tingut sort de trobar gent que es dediquen professionalment a temes aquests.
A l'il·lustració gràfica, oi?
Hi ha gent com l'Antoni Garcés, que si no, em sembla que és ell que és que il·lustra les portades de Joc de Trons a l'edició en castellà. Uh-huh. Quin és?
Veig que les edicions número 10 i número 11... gairebé sembla que siguin complementàries.
És que són complementàries.
Són complementàries.
Són complementàries. Entre les dues en fan un. I igual també els números 7 i 8, les dues portades fan una història.
Perfectament. Doncs ja ho sabeu, si us interessa tot això, si us interessa el món de Catarsi, la ciència-ficció, la fantasia i el terror, el teniu a la vostra disposició tant a internet com a la llibreria Alguerset. I bé, comptem amb tu, Manut, per quan tragueu el número 12.
Perfecte, està previst pel novembre.
Per cert, perquè els dos premis es fallaran, l'Ictineu... Es fallarà... Es concedirà...
Es concedirà al novembre. Sempre
concedirà al novembre.
Fem coincidir l'entrega de l'Ictineu amb un número de la Catarsi.
D'acord. Per tant, al novembre parlarem del Premi Ictineu i de l'altre premi s'haurà concedit al setembre...
No, al setembre es tanca el termini...
Però no s'haurà concedit encara quan surti el número 12.
Exacte, es concedeix a principis de l'any que ve.
Llavors encara hi serem a temps, si més no, de parlar-ne.
Exacte.
Doncs moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres, Manut, i passem a l'apartat següent.
A vosaltres per convidar.
La Biblioteca Viva.
Bé, amigues i amics, som a principis d'abril i, per tant, és hora de fer una mica de repàs de les activitats que la Biblioteca de Sant Celoni posa a la disposició dels salonins aquest mes. Curiosament, avui, a les 6 de la tarda, hi ha hagut la celebració del Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, però com que això ja ha passat, doncs no cal pas que ens hi entretenim. Però hem d'informar d'altres activitats. El dia 5, divendres 5 d'abril, per tant, divendres d'aquesta mateixa setmana, a les 6 de la tarda hi ha una hora del conte, La petita Momo, a càrrec de Lídia Clua. L'activitat es fa per a criatures a partir de 4 anys i les inscripcions ja es van haver de fer a partir del 18 de març. Això el dia 5, divendres 5 a les 6 de la tarda. La setmana vinent, dimecres 10 a les 6 de la tarda, Story Time, I Don't Want to Go to Bed, a càrrec de Cambridge School. Per tant, això deu ser algun tipus de narració, potser algun conte en anglès.
I per anar a dormir, probablement.
I per anar a dormir.
Allò, els contes per abans d'anar a dormir.
Però és a les 6 de la tarda, això. A les 6 de la tarda van a dormir les criatures?
No és que... Però ja m'entens, allò, perquè la mena d'història.
Potser sí, perquè diu que és a partir de 4 anys. Mm. Potser sí. Inscripcions també es van haver de fer a partir del 18 de març, tot i que potser encara hi ha places. El dijous 11, també la setmana que vinent, a les 7 de la tarda, presentació del llibre L'últim abat, amb l'autor Martí Gironell. Això es farà amb la participació de la llibreria Alguerset, aquest acte. El divendres 19 d'abril, Contes per a menuts, una casa plena d'animals, a càrrec de l'Espina de la Sardina. Aquí hi haurà dues sessions, a 6:15 i a 7:15. Aquest conte, una casa plena d'animals, es fa per a criatures a partir d'un any, i les inscripcions s'han de fer a partir del 5 d'abril. O sigui, aquestes inscripcions s'han de fer a partir d'aquesta setmana, divendres dia 5, per aquest acte el dia 29. Per tant, ja ho veieu, un munt d'activitats a la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni.
La crònica.
Bé, amigues i amics, tenim ja el telèfon el nostre benvolgut corresponsal de la Franja de Ponent, Octavi Serret. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit. Soc Octavi Serret, de la llibreria Serret de Vall de Roures, del Matarranya, i avui us voldria recomanar un llibre que a mi m'ha agradat moltíssim. El llibre es diu Aigües Tèrboles. És un llibre publicat per Columna, que en aquests moments ne queden molt pocs exemplars, això sí que és cert. Jo els tinc, vull dir, no hi ha problema. Me'ls podeu demanar a mi i jo te'ls envio a casa. És un llibre ambientat als anys 20 aquí al Matarranya. Estem parlant de que el Silvestre Hernández va aconseguir este llibre i ha aconseguit ficar-nos dintre de lo que va ser l'època dels anys 20 aquí al Matarranya, com se diria, als masos, com se sobrevivia, més que res. Justament al terme de Penyarroja hi ha una vall que es diu l'Escassola, que és una vall preciosa, allí hi havia 30 o 40 masos que estaven en pleno rendiment i funcionaven com una unitat, diguem-li, productiva. Ell se centra allí per, diguem-li, ambientar-nos de com era la vida al mas. I al mateix temps és capaç d'ambientar també, diguem-li, la vida als anys 20, una Barcelona sindical, als anys 20, una Barcelona molt, molt, molt moguda, no? fa vindre el protagonista des de Barcelona a aquestes terres i així aprofita, traficamos dins, no, d'esta història. És una història que també apareix en un dels bandolers més carismàtics que hem tingut aquí i tal, que era el Floro, un bandit d'estos terribles, no? I, bueno, per culpa de Floro i d'un antic tresor amagat aquí, al Matarranya, és el començament d'esta història. Una història molt potent, una història que te la recomano i que, en realitat, si necessiteu algun dels exemplars que pocs queden, però que és una de les obres més clàssiques nostres, o sigui, és la novel·la que va donar a conèixer el Matarranya, diguem-li, arreu. Això va ser publicat, si no m'equivoco, el 2005. Sol dir-vos que, si necessiteu llibres, m'ho dieu, al serretllibres.com podeu entrar, trobareu Aigües Tèrboles, i a partir d'ahí jo te'l recomano, és una de les lectures obligades. Tant si voleu a la llibreria el trobareu, i si voleu t'ho envio a casa. D'acord? Vinga, doncs bona nit i fins la pròxima setmana.
Moltes gràcies, Octavi. Molt bona nit i fins la setmana vinent. Gràcies.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
Llibres a la carta.
Bé, amigues i amics, avui és hora de parlar, ara mateix és hora de parlar d'una novel·la de Josep Pous i Pagès, Revolta. Una novel·la que, de fet, va sortir ja fa alguns mesos, va sortir el mes de setembre de l'any passat, setembre de 2012, concretament editorial Adés i Ara, 288 pàgines, té un preu de 18 euros, i això ho tenim a la col·lecció D'acord a Pensa, número 3. Bé, estem segurs que els nostres oients i les nostres oients estan al cas de Josep Pous i Pagès, perquè és un personatge del qual l'any passat una de les seves obres se'n va commemorar, se'n va celebrar el centenari, concretament La vida i la mort de Jordi Freginals. I a més, no només això, sinó que a més fa poc, no sé si fa mig any o fa un any potser, al Teatre Nacional de Catalunya es va representar una obra basada en un text seu, Rei i Senyor. Jo la vaig anar a veure, per cert, i és una obra, vaja, fabulosa, em va agradar molt aquesta. Per tant, no és un personatge, diguem-ne, desconegut a casa nostra, Josep Pous i Pagès. Tothom, més o menys, el deu identificar o el deu relacionar amb el modernisme. I, vaja, Jordi, què hem de dir del modernisme, de la novel·la modernista? Aquelles novel·les, tantes novel·les que tenen com a...
Socialistes, Solitud...
Que tenen com a tema central de moltes d'aquestes novel·les un enfrontament. L'enfrontament entre l'individu solitari que lluita per autorealitzar-se, però que té com a contrincant, que s'ha d'enfrontar amb l'entorn, amb les forces adverses. El mal, el destí, els altres, la natura, una mena de massa, una mena de col·lectivitat, i al final, malauradament, tristament, moltes vegades acaba destruït, acaba anorreat, vençut totalment. Doncs aquesta novel·la, Revolta, explica una mica això. Aquesta novel·la, a veure, el plantejament, en principi, ens podia semblar una mica, diguem-ne, poc interessant, però quan comences a llegir aquesta novel·la t'enganxa, no pots deixar de llegir-la fins al final, perquè a més l'argument d'aquesta novel·la va fent giragonses. Sembla que mentre vas llegint sembla que les coses, els esdeveniments hagin d'anar cap a un costat, però de cop i volta l'argument de l'acció gira i aquells personatges que semblaven que havien d'estar destinats a triomfar, de cop i volta sembla que les coses se'ls posen no tan bé. I al cap d'una estona l'argument torna a girar, i ja més no puc explicar, perquè llavors ja estaríem explicant al final. A veure, el protagonista és un senyor que gairebé té 80 anys, un senyor que es diu Gori, en Gori Rabassa, un senyor que tota la vida s'ha dedicat a fer mistos. I efectivament, potser esteu pensant, mistos, és que està dient aquest home, això deu ser un barbarisme, ser llumins, però no, aquesta novel·la es va publicar l'any 1906 i en aquella època, Jordi, les normes ortogràfiques encara no devien estar publicades, per tant, suposo que en aquella època no hi havia aquesta concepció que avui en dia podem tenir nosaltres de què és un barbarisme o que no ho és, però en qualsevol cas, tant si avui en dia ho és com si no ho és, que penso que sí que és un barbarisme, s'ha de dir llumins o cerilles, però aquesta paraula surt surt en el llibre, i no només la paraula de misto, sinó també mistaire. L'ofici d'aquest Engori Rabassa és el de mistaire, i ho diuen sistemàticament. Bé, resulta que aquest senyor s'ha passat tota la vida fent això, fent llumins, fent mistos, no només fent-los, sinó també distribuint-los. I ara, de cop i volta, resulta que l'Estat resulta que vol, diguem-ne, nacionalitzar aquesta feina. Vol...
crea un monopoli.
Crea un monopoli, exactament. Que només puguin fer aquesta feina les persones que obtinguin la preceptiva llicència per fer-la. I, esclar, ja comencem. Aquí, evidentment, hi haurà una sèrie de persones que s'aprofitaran d'aquesta situació i n'hi haurà algunes altres que quedaran totalment desateses o desvalgudes. Doncs aquest és el cas d'Engori Rabassa. Una persona que tota la vida ha fet aquesta feina, ara li trauran aquesta possibilitat de guanyar-se la vida. Això, evidentment, ell ho trobarà del tot injust. Bé, és una novel·la, Revolta, que explica els 8 últims anys de la vida d'aquest personatge. 8 últims anys, i la novel·la té 8 capítols. Cada vegada que anem llegint el capítol, cada vegada és com que tinguéssim un seguit de cercles, i cada vegada es va estrenyent el grau de llibertat del personatge. Al principi de la novel·la, el personatge encara té la tranquil·litat de pensar que tot això que va dient la gent, que diu que l'Estat instaurarà aquest monopoli i ningú més podrà vendre o fer aquests llumins, ell no s'ho creu. En el segon capítol continua tenint aquests somnis de jubilació i de placidesa, de tranquil·litat. Va fer una visita amb una amiga seva, una que té un hostal, l'hostal de la Pauleta, i ella ja l'adverteix de la prohibició de fer i de vendre llumins. I és en aquest segon capítol on es produeix un registre a casa d'aquest senyor d'Engori i li requisen tots els estris que tenia per fer llumins i els llumins que ja tenia preparats per vendre. I es produeix una reacció irada, violenta d'aquest personatge. El tercer capítol, aquests cercles que anàvem dient, que cada vegada els cercles, diguem-ne, de la seva llibertat es van estrenyent, cada vegada es va fent més petit el seu marge de supervivència, rep la visita d'unes veïnes. Engori encara està com abatut, ha tingut un fort disgust, està com absent, i ell va a veure un advocat, a veure què li recomanen, què li assessoren aquests advocats. Bé, hi ha diversos personatges, tots molt interessants, a banda d'Engori. Apareix al principi de la novel·la allò que podríem anomenar una analepsi, un salt enrere en el temps, i se'ns explica la joventut d'aquest personatge, d'Engori, com a través d'un personatge italià, que es diu Giovanni, doncs aquest mestre italià li va ensenyar a fer els llumins. Hi ha nombroses frases que estan en italià, en aquesta frase, en aquesta novel·la. Però apareixen molts altres personatges que són molt, molt significatius. L'antagonista, que podríem dir el personatge dolent de la novel·la, el personatge maquiavèl·lic, mesquí, és un personatge que es diu Cabreta, i és l'estanquer. N'hi ha d'altres, hi ha l'Eloi, que és l'Agutzil, hi ha l'Abelic i l'Esperançó, vull dir, que són veïnes d'Engori, antigues treballadores d'Engori. Hi ha un advocat molt important a la novel·la que es diu el noi de la Rita. Bé, aquest és el malnom que li diuen, el sobrenom, millor dit, més que malnom. En realitat es diu Pere Gifreda. Bé,
Pere Gifreda, ui, Pere Gifreda. De quin any és aquesta novel·la?
Aquesta novel·la és de l'any 1906.
Doncs escolta, em sembla que algú devia copiar el nom després.
Què dius ara?
Sí, resulta que la Laura de Laura Òmica de la ciutat dels Sants,
sí?
Em sembla que té una flaca per un tal Pere Gifreda, precisament.
Ostres, doncs mira, Laura de la ciutat dels Sants és posterior.
De l'any 30.
Doncs aquesta és de l'any 6. I ja des d'un bon principi va tenir un important ressò, un important èxit. L'any 1911, diu aquesta novel·la, i era traduïda a l'alemany. Per tant, no és poca cosa. Bé, aquesta novel·la s'ha qualificat com un manifest ètic contra l'abús de poder. S'ha dit que aquesta novel·la diu que és la història d'un home sol que qüestiona el paper de l'Estat i del poder que li ha delegat el poble. És la lluita desigual d'Engori contra la llei, contra l'Estat. És la protesta contra la coacció del poder, la lluita entre l'individu i l'Estat. Diu, no és casual, diu que aquesta novel·la es publiqués només uns mesos després que aparegués un text d'un tal Herbert Spencer que es diu L'home contra l'Estat.
Ah, el tinc jo, aquest llibre.
Doncs es veu que aquest llibre, quan es va publicar al cap de pocs mesos, aquesta novel·la Revolta, aquesta li va venir al darrere. I diu que hi ha una forta influència d'aquest llibre del Herbert Spencer.
Bé, el que planteja aquest llibre Herbert Spencer és que l'Estat no ha de donar cap mena d'assistència als pobres i que hi ha d'haver una selecció natural dins de la societat societat. O sigui que...
Vaja, home, doncs...
en tot cas, ho devia plantejar, però per l'altre costat, no? Com una rèplica.
Ah, potser sí, potser sí. I una cosa més que volia comentar. Aquesta novel·la està basada en fets reals. Es veu que això, aquest monopoli dels llumins, això va passar a la realitat. Diu concretament... Diu... invariablement, Pous i Pagès arrenca d'una anècdota. En el cas de Revolta, l'anècdota s'inspira de fets reals. Diu, com són la situació d'indefensió i misèria en què van quedar els mistaires quan la fabricació i la venda de mistos passaren a ser un monopoli de l'Estat. L'Estat no va tenir en compte que arruïnava econòmicament i socialment un petit grup d'individus que fins aleshores havien fet un gran servei, perquè no solament fabricaven els mistos i els venien, sinó que també els repartien per tota la comarca, hivern i estiu, de mas en mas, de poble en poble. Aquest servei, el 1891, en constituir-se la fosforera arrendatària, s'anul·la, i els qui continuen volent exercir el dret de mistaires d'ofici són perseguits per la justícia. És a dir, la història d'en Gori és això, és la història de la persecució que rep per part del, diguem-ne, els adjudicataris legals del servei de, bé, de venda i de fabricació de llumins, en aquest cas en Cabreta, que és l'Estanquer. Una novel·la, sens dubte, apassionant, encara que potser inicialment no us ho pot semblar, realment val molt la pena. Hi ha uns conflictes, a més, jurídics, vaja, crec que us agradarà força. Josep Pous i Pagès, Revolta. La introducció d'aquesta novel·la és a càrrec de Maria Àngels Bosch, que, com sabeu, és una gran especialista en Josep Pous i Pagès. La seva tesi doctoral l'ha fet sobre aquest escriptor. Això ho tenim publicat a Des i Ara, a la col·lecció de Cora Pensa número 3. Això és de l'any 2012, setembre de 2012, la primera edició de Des i Ara. Són 288 pàgines i el preu és de 18 euros. I ara tenim ja el telèfon, oi, Jordi?
Sí, bona nit, Helena Martínez Pons.
Hola. Benvingut. Bona nit és com molt relatiu, perquè encara és de dia.
Perdona, et recordo que ara estàs jugant al Barça.
Ah, vaja.
Molt bé. Llavors, escolta una cosa, Helena, què t'anava a dir? Com han provat aquestes vacances, bé?
Doncs molt bé, molt bé. Se m'han fet un pèl curtes, perquè no tenia un munt de coses a fer i un munt de llibres a llegir, però vaja, en general bé. Vosaltres també bé, perquè per tot estona sentiu-vos i feu, teniu una vitalitat a la veu que vaja.
No hi ha queixa, no hi ha queixa. Escolta, però tu ens vols parlar d'una societat negra. Això en el sentit detectivesc o encara més que això?
Sí, en el sentit detectivesc, tanca el llibre de la col·lecció La Magrana, però de la sèrie negra.
Ah.
Que fa referència a novel·la negra i tenim una mena de bueno, ja sabeu que la novel·la negra catalana en realitat paradigmàticament la figura rau sobre Pedrolo, però vaja, aquest no li queda molt endarrere, aquest autor és Andreu Martín i sí, una novel·la negra en tota regla, en tots els elements que tenen les negres.
Aquest Andreu Martín, Helena, vols dir que al final no serà considerat un clàssic? Perquè n'ha fet moltes, oi, de novel·les negres?
Sí, moltes. A part, bueno, també és guionista, ha fet de sèries televisives, de cinema, de teatre, i sí, és un dels màxims exponents del gènere negre d'aquí, Vull dir que és una persona, vaja, diria que el representa perfectament. I a banda, la novel·la, o sigui, Societat Negra, és no té res a veure amb o sigui, quan refereix a negra, es refereix justament a aquest qualificatiu, no a un color, sinó a la part fosca, sí, policíaca.
O d'intriga.
Policíaca. Sí. Té diverses elements, com us comento, no? de novel·la negra, però sí que és veritat que en un inici, en una entrevista, vaig llegir fa temps, això, o sigui, tot i que la novel·la l'he llegit ara, jo fa temps que així, que en principi volia... La intenció potser no era fer una novel·la tan negra, sinó una mica una protesta, una mena de rebel·lió escrita sobre com estava muntada la societat, doncs, avui dia, no? Però a poc a poc, ell va anar escrivint, i suposo que com diuen els cafè, ens acaba de tirar el monte i va acabar sent una novel·la d'allò més negra, mai millor dit.
Déu-n'hi-do.
Sí, ens comença al carrer Güell de Barcelona, quan apareix un cap, és macabre, també, quan apareix un cap sobre un cotxe, concretament de la marca Lexus, i se'n va quedar fixat perquè el meu és un Lexus, també. I...
Un cap, dius? Bé, un cap al damunt d'un cotxe?
Un cap al damunt d'un cotxe, un cap d'una dona. I després, més tard, apareix el reste del cos i bé, llavors entra en acció l'inspector Canyes, que és un cap dels Mossos d'Esquadra, i té un confident, que és molt divertit, que es diu Liang Quan, que és, evidentment, xinès, però que de tant en tant també es diu Joan Fernández, si convé. I, en realitat, parla una mica de la societat xinesa afincada a Barcelona, que és una societat, com vosaltres sabeu, doncs, bastant tancada en si mateixa, que nosaltres hi tenim poc accés i que tampoc ells s'obren. Bé, no parlem d'aquells xinesos que munten al restaurant i s'hi pot anar i tenen una vida i porten els fills a les nostres escoles, eh? Estem parlant de l'altra part, que evidentment no tothom la coneix.
Els que treballen en foscos soterranis.
Exacte, tallers il·legals, explotació, containers, vés a saber què, coses així, i crims i assassinats, i això suposo que a través dels diaris sabeu que sí que existeix, no? El que passa que, clar, potser no se'n fa tant de ressò com podia fer-se anar d'altres fets, no? Però sí, existeixen, i el llibre està molt ben documentat, Tenim, a veure, unes fonts bibliogràfiques potents i fidedignes. I al final del llibre les nomena totes. A part que ha parlat amb gent, no és que s'hagi infiltrat, però ha parlat amb gent xinesa d'aquí de Barcelona. A veure, la història és trepidant, no us ho podeu imaginar, perquè clar, a partir d'aquest cap hi va anar tota una sèrie d'un teixit, una trama, que déu-n'hi-do, I hi ha una cosa, no?, i és que com que la majoria de noms són en xinès, de vegades és una mica un enrenou, perquè surten molts personatges. Això també ho haig de dir, Vull dir, no és de lectura ràpida i passa que t'he vist, no, més aviat és de, a veure, qui era aquell, però deixa'm anar quatre pàgines enrere perquè ara ja no me'n recordo, perquè era un moment que tots et semblen iguals.
Aniria bé un esquema, no?
Jo ho agrairia, sobretot les novel·les d'en Ken Follett al principi expliquen qui és qui, una mica per famílies, doncs això jo ho he trobat faltant, aquest llibre. Ho he trobat a faltar perquè hi havia moments que sí, que era una mica d'enrenou. Llavors surten, doncs els típics barris on se senten els xinesos, no? Tot i que la novel·la comença, com us he dit, a Carrer Güell, que com bé sabeu, si no ho sabeu, us ho dic jo, està per Sants, la majoria de la novel·la passa, doncs, pels voltants de l'Arc de Triomf, carrer Trafalgar, tot el que és la town, ¿vale? perquè està tot ple de comerços xinesos i d'escoles on s'aprèn xinès i de vivendes, doncs, que bàsicament les arrenden xinesos.
Pisos pastera...
Sí, Helena,
perruqueries...
Ho descriu amb... O sigui, no és una cosa que s'hi recreï, és bastant descriptiu, però amb bastanta objectivitat. Vull dir que realment penses que sí, que això està passant a Barcelona i a tres carrers de... Què sé jo,
d'allà on viu qualsevol.
Mateix, no? Editorial... O de l'Estació del Nord, per dir alguna
cosa. A quina editorial està publicat, això?
La Magrana,
sí, ho has dit, és veritat.
Sí, concretament la col·lecció de novel·la negra, que per cert, no és l'única novel·la que val la pena, Jo penso que la gent hauria de, si més no m'agradaria publicitar, ara que tinc l'oportunitat, doncs que, o sigui, la col·lecció negra de la Magrana és molt, molt, molt interessant, molt interessant. No hi ha temps per l'avorriment.
Doncs mira, parlant del temps, el temps se'ns escola, alguna cosa més a afegir?
No, bé, aviam, a mi és la primera novel·la que jo llegeixo d'Andreu Martín, però que espero poder-ne llegir més. A mi me'n va parlar precisament el meu fill, que ara farà 16 anys, perquè em va dir que havia escrit un llibre protagonitzat per un tal Flanagan.
Sí, i que és tota una sèrie.
Li havien fet llegir escola i que li havien... I vaig pensar, mira, com que també em va passar el mateix amb la J.K. Rowling, quan recordeu si us vaig parlar de la vacant...
Sí, l'entrevista.
Que us vaig dir, també me'l va recuperar el meu fill, tot i que això és un llibre per adults, doncs m'ha passat una mica el mateix.
Doncs vinga, tens un bon, guia o opinador, no? Un bon lector.
Sí.
T'agraïm molt la teva col·laboració d'aquesta setmana, benvinguda una altra vegada a Tirant de Llibres, i t'esperem la setmana vinent, si pot ser.
Molt bé, moltes gràcies.
Abraçada.
A reveure.
Adéu. Bona nit.
Bona nit.
El noticiari.
Bé, doncs comencem el noticiari parlant de Lluís Foix. Lluís Foix és un periodista de Vanguardia, ara més o menys retirat, potser de la primera línia, però continua participant en tertúlies, i és un dels grans periodistes d'aquest país que ha fet tota la carrera en aquest diari. Durant 40 anys n'ha estat el director i corresponsal a Londres i a Washington. Ara mateix, doncs, Foix està escrivint les seves memòries. Ha començat escrivint els records d'infantesa d'un paisatge de secà a Rocafort de Vallbona i la Vall del Corb, i, en fi, sembla que aviat doncs, es podrà disposar d'aquestes memòries de Lluís Foix.
Més coses. El Festival Literari d'Olot, que té com a títol Temps de Paraules, diu que aquest any, enguany, recordarà Espriu, Teixidor, Joan Teixidor i Calders, Pere Calders. I diu que en poc més d'un any hauran coincidit els centenaris de tres poetes i dos narradors de gran projecció, els de Pere Calders i Joan Sales el 2012 i el de Salvador Espriu, Joan Teixidor i Rosselló Pòrcel aquest mateix 2013. I aquest diu que és un motiu més que suficient perquè el Festival Temps de Paraules d'Olot s'assumi a aquesta celebració amb una edició dedicada a aquests aniversaris literaris. Diu que els actes, diu que la majoria estaran previstos a Can Trinxeria a partir de 7:45 del vespre, diu que començaran dijous de la setmana vinent, 4 d'abril. Bé, de fet, 4 d'abril és aquesta setmana, no és la que ve, és aquesta, eh? Aquest dijous a Olot hi haurà una xerrada del director i dramaturg Joan Lluís Botzo sobre l'obra de Calders, ja que la seva companyia de Goll de Gom va contribuir decisivament a reivindicar amb l'estrena l'any 78 de l'obra Antaviana, basada en contes de l'escriptor. L'11 d'abril, el poeta i novel·lista mallorquí Biel Mesquida abocarà el seu paisà Rosselló Pòrcel, gran amic de joventut d'Espriu, que va morir prematurament als 24 anys. I el dia 25 es concentraran en dos homenatges. A la tarda, l'escriptor Francesc Serés, establert a la Garrotxa, parlarà de Joan Sales i, en particular, de la seva Incerta Glòria, la seva novel·la Incerta Glòria. I, finalment, Maria del Mar Bonet interpretarà l'1 de maig a la plaça de Braus els temes de Fira Encesa, en què posa veu i música 13 poemes de Rosselló Pòrcel. O sigui que ja veieu que a Olot, aquest festival literari Temps de Paraules, aquest any s'han dedicat a homenatjar grans personatges de la literatura catalana.
Sí, només precisar una cosa sobre la informació anterior de Lluís Foix, referida a Lluís Foix, que és que el primer volum, La Marinada Sempre Arriba, ja es troba editat i es trobarà aviat a les llibreries. Passem a parlar de Vicent Andrés Estellés. Fa 20 anys de la mort del poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés, i la Universitat de València, a través del Fòrum de Debats i la Càtedra de Joan Fuster, va celebrar un acte anomenat Pervivència i Record de Vicent Andrés Estellés. Burjassot, o el seu poble natal, n'ha celebrat l'efemèride i també ho ha fet, com diem, la Universitat de València. Per recordar-lo, s'inaugurarà a Burjassot l'exposició que ha muntat l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i que ja es va veure al Centre del Carme de València. A més, també es farà un tast al recital Estellers de mà en mà a càrrec de l'actor Francesc Canyó i del músic Miquel Juan al Teatre Tívoli, que han incorporat alguns dels poemes que Estellers va escriure sobre Burjassot.
Un parell d'informacions sobre Mercè Rodoreda. Resulta que el proper dia 9, que és dimarts que ve, a 7:45 del vespre, hi haurà una conferència sobre la novel·la A l'home, de Mercè Rodoreda, dins el cicle de conferències sobre novel·les guardonades amb el Premi Creixells. I aquesta conferència anirà a càrrec de Carme Arnau. Aquesta conferència sobre l'home de Mercè Rodoreda, de dimarts vinent, dia 9, a 7:45 del vespre, es farà a l'Ateneu Barcelonès, que està situat al carrer Canuda número 6 de Barcelona. I a més, hem de dir que es farà també una lectura i homenatge de textos de Mercè Rodoreda per recordar aquesta escriptora en el 30è aniversari de la seva mort. Això es farà el dia 13 d'abril, dissabte 13 d'abril, aquesta lectura de textos de Mercè Rodoreda, des de les 11 del matí fins a les 2 hores de la tarda a l'església del poble Baix Empordanès de Romanyà de la Selva.
Bé, i com ja deveu haver sentit, però si no ho heu sentit us ho diem ara, es troba ja a les llibreries la novel·la Victus d'Albert Sánchez Piñol en la traducció al català, perquè sabeu que havia aparegut anteriorment, ja fa uns mesos, en la versió original en castellà. Ara es troba doncs traduïda al català i n'ha estat el traductor Xavier Pàmies.
Més notícies. Ens hem assabentat, això ho vam saber de fet a finals de març, el 26 de març, que el Centre El Canal, Centre d'Arts Escèniques de Salt, Girona, havia d'estrenar una obra de teatre basada en la novel·la L'estranger d'Albert Camí, dirigida per Carles Alfaro, i es veu que aquesta obra, que estava prevista l'estrena inicialment pels dies 5 i 6 d'abril, finalment tindrà lloc els dies 12 i 13 del mateix mes. O sigui que, home, creiem que és una cosa, si més no curiosa, una adaptació d'una novel·la de Camí al teatre. Més informacions, Jordi?
Bé, i ha aparegut el llibre Desmuntant la caverna de Jofre Llombart. Jofre Llombart és un periodista de RAC1 que s'ha dedicat a contrarrestar o replicar cada un dels arguments que es difonien des de la caverna mediàtica contra el procés de autodeterminació o aquesta transició nacional, que també se n'ha dit, oi?, de Catalunya i els Països Catalans, de Catalunya de moment, sembla més clar. En el sentit que, doncs, per exemple, contra l'argument dels els títols universitaris concedits a Catalunya ja no valdran, o aquells títols que tinguin ciutadans catalans ja no valdran, doncs ve la rèplica argumentada i, a més, en la majoria dels casos, també obtinguda a partir d'especialistes.
Més informacions. Abans us hem parlat de la novel·la de Josep Pous i Pagès, Revolta, i us hem dit que la curadora, la que havia fet l'edició d'aquesta novel·la, la Maria Àngels Bosch, doncs resulta que aquesta senyora presenta la seva primera novel·la, que està editada per Edicions Brau i que porta com a títol Camí entre vinyes, i es veu que aquesta primera novel·la de Maria Àngels Bosch serà presentada juntament amb Magda Oranic el proper 11 d'abril a la llibreria Libre de Barcelona. Més notícies, Jordi?
Bé, encara podríem afegir que ha aparegut una novel·la anomenada La llebre amb ulls d'ambre, que és de Munt de Wall, i l'argument és que més de 200 figuretes de fusta i de vori, cap més grossa que una capsa de llumins, són l'origen d'aquest llibre, en què Munt de Wall escriu el viatge que han fet a molts anys. Un viatge ple d'aventures que resumeix en la història d'una família, la de l'Europa dels segles XIX i XX, un text evocatiu molt vell que comença amb una petita llebre d'ulls d'àmbar.
I una altra notícia, sembla que la literatura catalana diu està d'enhorabona, diu serà la convidada a l'edició de l'any 2014 de la Fira de Gothenburg. Ho he trobat amb M, diu, que és la mostra literària més important dels països nòrdics. I això s'ha sabut la mateixa setmana que arrenca la Fira del Llibre de París, en què a Barcelona és la convidada d'honor. Es veu que sota el paraigües Voices from Catalonia, ho dic bé, no? Voices?
Sí,
Voices. Diu, 8 escriptors en llengua catalana traduïts al suec o a altres llengües nòrdiques participaran a la Fira de Gothenburg. I amb la vista posada l'any 2015, l'Institut de Ramon Llull està treballant per tal que la literatura il·lustrada, infantil i juvenil, sigui la convidada d'honor a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya. Doncs bé, això és important.
Bé, per aquells que seguiu el programa, doncs, Cracòvia, recordeu que Gothenburg seria Göteborg, pronunciat, doncs, per un dels jugadors del Barça. I hem arribat al final del programa, i amb el final del programa, la frase. La frase d'avui la va dir un poeta llatí, que es deia Marcial, i fa referència a la idea que molts escriptors han tingut de la glòria literària, que és una glòria que arriba massa tard. Diu així: massa tard ve la glòria a les nostres cendres.
I amb aquesta frase tan interessant acabem el programa Tirant de Llibres d'avui, número 225. Recordem que aquest programa es reemetrà el diumenge d'11 a 12 de la nit, però que dimarts venent hi tornarem a ser aquí, en directe a Punxet Ràdio. Bona setmana.
Us hi esperem a totes i a tots.
Han fet el programa
els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló i Octavi Serret, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punxet Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punxet Ràdio, a la 107.7 de la FM, i al web www.santceloni.cat, clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana! We'll be right back.